Es comencen a retirar els patinets que no compleixen la normativa. L'escala ha començat a aplicar la normativa sobre patinets elèctrics. La policia local està fent els controls per controlar que es compleixi i està retirant de la circulació els que no estan homologats. Es revisen la documentació, el casc, l'assegurança o el compliment de les normes de circulació. Els centres educatius de l'Escala i de tot Catalunya estan cridats avui a la vaga general. Engega així el calendari unitari de reivindicacions que s'allargarà fins al 5 de juny. Les escoles Empúries i Escolapi i l'Institut han cobert els serveis mínims i valoren el seguiment entre mestres i alumnes com a majoritari. Els Premis Arrels del Vi han reconegut els millors vins de l'Empordà. Els guardons que s'han entregat a l'Alfolí de la Sal són l'Avançala, una fira vinícola que enguany es celebrarà el 23 i el 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. Torna al Festival Jazz by the Sea al Club Ultramar. La sisena edició del cicle Jazz by the Sea al Club Ultramar ofereix fins al mes d'octubre fins a 9 concerts en un format íntim i exclusiu. Un esdeveniment que promou la cultura de club i que permet viure una experiència única gaudint del jazz. En esports, la Juventus i canteres espanyoles s'interessen pel juvenil David Gómez. El juvenil de l'Escala, del Futbol Club L'Escala, David Gómez, de 16 anys, ha entrenat amb la Juventus i ha despertat l'interès de canteres de la primera divisió. Tot i així, té contracte fins al 2027 amb el club anxover, que acaba de segellar la permanència a la preferent. I el temps, canvis a la vista, amb una primera tongada de tempestes aquest vespre. Demà quedarà un ambient més fresc i un dia insegur. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 12 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on viatjarem fins a Almeria per parlar concretament de pesca. I acabarem el programa d'avui parlant amb una persona amb molta relació amb el mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. I avui aquí a la Arran de Mar volem viatjar fins a Almeria per portar-vos un art de pesca molt especial, el de la moruna. Anem a parlar amb els pescadors de la zona per descobrir-ne tots els detalls, Sergi.
Doncs sí, Marina. Avui anem cap al sud perquè l'altre dia em vaig trobar amb un documental preciós sobre l'art de pesca de la moruna. El documental de més d'una hora està produït per l'Associació de Pescadors Artesanals del Cabo de Gata i de Níjar. I avui, precisament, anem a parlar amb ells. Saludamos ya a Luis Rodríguez, que es el presidente de la asociación. Luis, bienvenido al programa y primero de todo, felicidades por este documental, por este documento tan precioso.
Sí, sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Pues la verdad que es un honor poder compartir con vosotros la experiencia o el poco conocimiento que tenga uno de la pesca de aquí de la parte más atlántico del Mediterráneo.
Uh-huh. A ver, primero de todo, háblanos un poquito de Pescartes. ¿Quiénes sois y por qué decidís agruparos en esta entidad como asociación?
Bueno, el parque, nosotros estamos dentro de un espacio protegido que se declara en 1987, es el primer parque marítimo terrestre que se hace en España y en Andalucía, ¿vale? Entonces, nos pilla toda la franja marina de 60 kilómetros de costa, donde nosotros habitualmente habíamos venido trabajando, y claro, cuando se protege esta franja del litoral, pues como toda protección, pues lleva con ella algunas prohibiciones. Y los pescadores pues estábamos, nos tenían un poco al margen de eso, ¿no? Uh-huh. Y las reuniones, las pocas reuniones que teníamos con ellos, pues era con la cofradía de pescadores de Almería, lo cual estamos a 30 kilómetros de ellos, y bueno, no estaba claro dónde quedábamos nosotros, dónde quedaban los pescadores que realmente a quien le afectaba. Y bueno, y eso hizo que viendo todo lo que estaba pasando alrededor nuestro, pues decidimos los pescadores de artes menores de constituir una asociación. Y eso fue en el 2004. Y bueno, un poco era porque cada vez que había algún tema, pues siempre nos decían que como estábamos muy dispersos, como no pertenecíamos a ninguna entidad fuerte así, como que el sector ya estaba invitado a las reuniones del ministerio o de las reservas marinas. Y uh-huh. Y bueno, este tipo de gente o organizaciones no contamos para ellos, no, aparte de que ya no tenemos ni cofradía de pescadores, ¿no? Y se crea pues eso con como herramienta de que sirva de interlocutor entre los pescadores del parque y la administración, tanto el local como autonómica como estatal, que quitarle esa excusa de decir es que no vamos a ir playa a playa contando las cosas que vamos a hacer. Y bueno, pues ya tenía aquí una herramienta la asociación. Y luego otro motivo era la divulgación, lo importante para el sector, el poco conocimiento, la poca conciencia que tiene la sociedad de nosotros, de los pescadores de artesanales o pescadores de pequeña escala, de playa, pescadores de playa, pescadores que no contamos para nada ni para nadie, ¿no? Y lo importante que hemos sido a lo largo de la historia. Y un poco así se crea la asociación Pescarte.
Y en estos 24 años, me comentabais que nacéis en el 2004, todas estas inquietudes a partir de cuál se creó esta asociación, ¿lo habéis conseguido? O sea, ¿la situación actual en 2026 os hace ser optimistas?
Hombre, si me refiero a la pesca, a poder sobrevivir, sí. Si me refiero a si estamos logrando cosas, estoy triste. Estoy triste porque no llegamos a contar para ellos como realmente nosotros quisiéramos. No, decir, teniendo en cuenta que una reserva marina del año que se crea en el año 95 y no es como otras reservas, como puede ser la de Alborán, como puede ser la Isla Tabarca, como puede ser Columbares. Cuando se hacen reservas en espacios muy lejanos, pues bueno, eso tiene la mano del hombre, digamos, el destructor de todo tiene más más difícil el acceso, ¿no? Pero cuando tú haces cuando tú proteges un espacio donde tú metes el pie en el agua y ya estás dentro de ahí te afecta mucho. Claro, eso tiene un coste a la gente que hemos estado ahí, que vivimos de eso, y ese coste nunca en dinero, porque este tipo de pesca pocos pescadores artesanales te van a decir que de ayuda, no, pero sí en compensaciones, en que se pueden hacer cosas, es decir, pues qué te digo, en que el pescado saliera, es decir, el poco pescado que se pesca en una reserva, en un parque natural, pues que saliera con denominación de origen, que se preocuparan ellos, que estamos hartos de decírselo, qué se puede hacer con ellos, lo mismo que hemos estado 20 años detrás de la pesca turismo y te dejan fuera, que se pueda hacer otras cosas mientras tú tienes que seguir viviendo y los caladeros, porque claro, esos sitios donde tú pescabas habitualmente y los mejores sitios, y ahora se hacen reservas, porque aparte de la reserva de interés pesquero, hay 6 zonas donde son reservas integrales, que ahí
no se puede nada,
¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso, el hacer una reserva marina y que el barco y que el vigilante esté a 60 kilómetros, pues a mí no me parece eso bien. O que el vigilante tenga que vigilar también la isla del Borán, que está a 100 kilómetros, pues a mí no me parece bien. ¿Por qué? Pues porque usted lo que está protegiendo es al infractor, es decir, al furtivo. Es decir, nosotros la forma de trabajar que tenemos la pesca artesanal es que todo tipo de arte tenemos que dejarlo lastrado al fondo, es decir, con pedrales y señalizado con boyas, con bandera y con luces para la noche y el nombre y la matrícula del barco. Cuando se hace una reserva, yo no puedo jugarme, que yo no pesco dentro de la reserva. Yo, se supone que el pescado, que eso se hace para que esté tranquilo ahí, y yo puedo pescar en la pre-reserva, es decir, al lado, en los grados D. Pero claro, pero la gente que pasa con un curre, con un volantín, con una haciendo pesca submarina y tal, y el hecho de que el pescador no esté ahí, el profesional, ahí hay mucho pescado. Y eso es un atractivo, una reserva, un parque natural, una reserva de pesca, es un atractivo precioso para la gente. Eso atrae a mucha gente,
sí, sí.
Pero trae gente buena y gente mala.
De todos.
Y entonces ahí está la vigilancia.
Pues sí. Luis, vamos para el tema cuando abríamos la entrevista y el que nos ha traído aquí, que es este documental tan precioso de este arte, ¿no?, de la moruna. Es un poco la seña de identidad de vuestra zona y de los pescadores de Cabo de Gata.
Bueno, no diría yo eso, porque no se pesca en todo el parque, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí es verdad que la moruna, donde se pesca, en los sitios que se cala, no, tampoco voy a decir una lotería, porque, pero es como una esperanza al resto del año, ¿vale? Es una esperanza al resto del año porque es un arte que se cala 3 meses,
¿mm?
Los 3 meses de...
¿De primavera?
Abril, uh-huh. Mayo y junio, uh-huh. ¿Vale? Que son los meses que el pescado pasa del Atlántico al Mediterráneo para desovar, buscando aguas más calenticas, y entre ellos pues pasa uno que es un manjar, que es el pez limón, la lecha,
uh-huh.
¿Vale? Y este es un pez que busca la costa, ¿vale? Y es un pez que tiene un valor económico, y un valor económico y un valor gastronómico para la cocina que es espectacular, en esta zona es espectacular.
Entonces, Luis, perdona, estamos hablando
de
un arte de pesca muy muy selectivo y supongo que de tanto que es selectivo también muy sostenible, ¿no?, aplicado a la zona que me comentabas tú antes.
Sí, no, claro. Es decir, este arte no interfiere con otras pesquerías, ¿vale? Uh-huh. Es un arte que captura peces de paso, y como puede ser la lecha, el bonito, la albacora o la melva. Es un pez que es un arte que se mantiene los tres meses calado, pero fijo, lastrado con pedrales y con hierro, con rezones al fondo. Y es un arte que el pescado lo mantiene vivo, en los caracoles. Es un arte que se va a visitar todos los días. El pescado se mantiene vivo ahí en los caracoles hasta que las corrientes, las mareas y los vientos o el oleaje permite sacarlo, que es raro que se levante tanto temporal como por la mañana temprano, que siempre hay una carma, no se puede hacer. Es un arte que da lugar a eso. A que si se mete otra especie que no sea de interés o que no sea de comercial o de la talla, se saca vivo, se deja libre, se deja libre vivo. Uh-huh. ¿Sabes? Y ya te digo, y luego eso, y luego otra cosa muy importante, es decir, que el hecho de que haya cuatro embarcaciones con este arte, uh-huh, y estos artes se colocan en determinados sitios que se llaman postas, y son lugares postas que están seleccionados por los pescadores porque están en punta, siempre de guardar del viento más fuerte que en esta costa se da, ¿no?, que es el levante, ¿no? Uh-huh. Entonces son sitios que no afecta a la navegación, que están señalizados debidamente, que aparecen las cartas de navegación, el tiempo que está calado está de día y de noche, bueno, de día con bandera y de noche iluminado. Los barcos, lo que te comentaban, los cuatro barcos que están dedicados a eso, dejan de pescar a especies locales, como puede ser la jibia, como puede ser el salmonete, uh-huh, o la breca, es decir, que hace que es lo que ha hecho. Si es que este tipo de pesca a lo largo de la historia se ha mantenido por la alternancia de artes, que es otro problema de la reserva, digamos del ministerio, que tú no puedes, se le pueden poner veda a la especie, incluso al arte, pero tú no puedes prohibir pesquería, porque lo que consigues con eso es hacer todo el esfuerzo pesquero en una especie, y eso al final, con los años, te dice que está mal. Y en cambio con este arte, pues hace que ahora haya cuatro barcos, tres meses, pues que no esté pescando ni al pulpo ni a la jibia, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí.
Entonces las especies locales pues se mantienen, y es lo bueno que tiene la pesca, la alternancia de arte.
Y Luis, ¿cómo fue la experiencia de poder plasmar todo este patrimonio que comentabas en un documental como el que se ha hecho?
Mira, Sergi, hablar de eso me emociono. Me emocioné en la presentación y me enjarnato. Porque, mira, en el año 2008 sí, presentamos un libro. El nombre es largo. Que el libro se llama El legado patrimonial de la pesca artesanal en Cabo de Gata Lija.
Qué bonito.
¿Ese nombre por qué era? Mira, cuando uno se ha criado en la playa, se ha criado en un barquito pequeño, y en un sitio como Cabo de Gata, que yo creo que no hay lugar en la tierra o pocos lugares que tengan más protecciones que Cabo de Gata, y ves todo lo que está pasando al lado tuyo, lo poco que uno sabe. Yo, que he trabajado con mi padre, con los viejos, me di cuenta hoy de lo que sabía, los que no están, lo que sabemos los de ahora, y me da pena, pero y lo poco que saben, bien porque desconocen, ¿no? Y eso hace también que no se quiera. y de los jóvenes. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tú te pones a hablar de pesca o tal, de la gente mayor, y cómo que no han dejado, y qué vamos a dejar nosotros, en fin. Y digo, madre mía, digo, si esto nosotros, yo no he inventado nada, yo no sé nada. Si comparado, si estas preguntas tú se las hicieras a mi padre, te podías quedar alucinado y hora entera hablando con un hombre que no sabía ni poner su nombre, ¿no? Pero lo que la naturaleza, lo que el mal le había enseñado, era... Y claro, hacemos un libro pues en memoria de toda esa gente, ¿no? Y ahora hicimos, en el 2022, hicimos otro documental que es uno de los objetivos que tiene la asociación. No parar de hacer cosas, pero de hacer cosas siempre... porque claro, hablar bien de mí está feo. Pero volviendo otra vez al otro, es decir, pero que vengan a hacer un parque natural y una reserva marina en Cabo de Gata, eso no ha venido nadie a sembrar nada. Eso ha sido porque el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia de los pescadores con ese espacio ha sido respetuoso, no se ha hecho pesca agresiva, y eso ha hecho esa gente que ya no está con nosotros, es la que ha hecho que todo esto esté así. Entonces cuando se presenta de hacer, hicimos en el 2022 lo de la memoria del cabo, que era un poco era algo también hacer un libro, pero un libro, Sergi, que no tuviera que leer, que contado por los mismos protagonistas, un marinero percante, el primer médico que sale de Cabo de Gata, el primero que estudia, una mujer, un arriero, un pescador, ¿sabes? Digo, es contado por la misma gente. Y luego pensamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, bueno, pues vamos a hacer ahora algo en concreto. Lo que le estamos pidiendo al ministerio de hacerle un seguimiento a la reserva marina, a la especie, dónde cría, dónde esto, dónde lo otro, ¿no? Porque tú haces un espacio y no sabes, no se le hace un seguimiento. Digo, pues ahora vamos a hacerlo a la Moruna. Bueno, pues hacérselo a la Moruna, volvemos otra vez a la misma. Cuando tú ves a un hombre, cuando tú entrevistas a un hombre que tiene 101 años...
Sí.
Con una memoria...
Prodigiosa, espectacular.
Y una forma de hablar que es paquerelo. Dice, madre mía, lo que la gente se pierde, ¿no?
Y Luis, antes me lo comentabas, también documental, para que aprendan la gente joven. Esto de la Moruna, esto de las artes menores de vuestros pescadores, vosotros, se habla mucho de del relevo generacional. ¿Cómo lo tenéis?
Bueno, mira... el relevo generacional es lo mismo que la pesca, es decir, en todo el Mediterráneo, o a lo mejor nos alargamos. Mira, nosotros que estamos dentro de una asociación a nivel europeo que se llama LIFE, Pescadores de Bajo Impacto Europeo, y entonces resulta que cuando vamos fuera de nos juntamos y un pescador del país que sea de Grecia, sea de Francia, sea de Alemania, un pescador, cuando da su opinión, Y a lo mejor dice, bueno, venga, por Luis, tú, ¿qué? Digo, ¿y qué voy a decir? Si es que lo que está diciendo ese hombre de ese país son los mismos problemas que tenemos nosotros, es decir...
Todo igual.
Los problemas son los mismos, relevos generacional. La gente joven tiene que ver que nosotros vivimos bien. Y si no lo ve, pues no va a ver... Y eso pasa porque, mira, ya han conseguido de quitar de la mar los pescadores los fines de semana, porque nosotros antes pescábamos cuando era buen tiempo. Era buen tiempo, pescábamos. Daba lo mismo que era sábado como que era lunes, porque nosotros llevamos ahora 4 días sin pescar desde el jueves pasado, y se va a tirar toda la semana de poniente. Aquí lo que más afecta es el poniente. Entonces, claro, si la gente no ve... que tú, pues dentro de un orden, que tú vives bien, que tienes tus pertrechos, que tienes tus comodidades, que pues tienes acceso al gasoil, que tiene acceso al hielo, es decir, que hace un trabajo que ya que es duro en la mar, pero merece la pena, merece la pena. Y ahí es donde la gente está un poco, digamos, retraído, ¿no? Y, uh-huh. y por eso, si te das cuenta, lo mismo que en la parte de Galicia, en las mariscadoras, nosotros que vamos en alguna ocasión por allí y hablamos con ellos, y era las mariscadoras, y ya el nombre te lo dice, era una profesión que la hacían las mujeres,
sí.
Hoy día están haciéndolo los hombres también. Pero ojo, ojo con la cosa de lo que... Sí, las mujeres es el sexo débil, pero ojo porque hay hombres que no resisten el trabajo de las mariscadoras.
Muy duro también, sí.
Y aquí pasa lo mismo, es decir, las mujeres están siempre, no iba a decir están llegando a la mar, no, están embarcándose, porque en la mar siempre han estado. Mira, la mujer de un pescador siempre ha estado ahí pendiente de cuándo salía el barco, cuándo uh-huh. venía, si tenía... Eso de que la mujer no ha estado en la mar... Ahora, es verdad que embarcano... Y yo tengo fe en eso, yo tengo fe en que hay que bajarse del barco. El pescador, aunque yo que hablo con muchos, hay pescadores que, por ejemplo, en la pesca turismo dice que ellos no son payasos. Yo no voy a hablar, yo no voy a estar pescando y hablando. No, se trata de buscar complemento a la pesca, no que tú dejes de pescar. Y lo mismo, hay que bajarse del barco. Mira, el ser pescador, yo que llevo 50 años pescando, te puedo decir que si volvieran a ser, volvería a ser pescador. Te puedo decir que lo poco que sé y lo poco que tengo me lo ha dado la mar. Es verdad que también me ha dicho, Luis, no te pases que te como, que soy yo. Que la mar lo que quiere son valientes. Es decir, es un medio que es hostil, pero lo más grande que hay en el mundo, yo me acuerdo de la escuela que me decía, mira, pues la tierra es grande, ¿no? Pues hay tres partes, hay una parte de tierra y tres de agua. Entonces fíjate si la mar es grande.
Sí, es grande. Sí,
la mar es muy hermosa. La mar no es como... La agricultura es hermosa, te da más dinero posiblemente, pero tú tienes que sembrar, pero la mar no tienes que sembrar. La suerte que tenemos nosotros es que somos pescadores. Es que algo que es de todos, que es un bien público como es la mar, yo tengo la suerte de coger pescado de ahí, coger cosas de ahí que es de todos.
Luis...
¿Y qué te voy a decir?
Sí, que me parece una manera fantástica de acabar esta conversación, esta entrevista, esta charla contigo. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por explicarnos todo esto, por explicarnos el patrimonio, la Moruna, vuestra asociación, y trasladarnos, que sea un ratito, estos casi 25 minutos, a Almería y esta zona tan, tan bonita.
Nada, gracias a vosotros y para querer conocer, acercaros y... Siempre donde haya un pescador que siempre tiene algo interesante que decir.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Tothom té el seu concepte de cuina marinera. Hi ha la cuina a bord dels vaixells, aquella que es serveix als restaurants o la que es fa a casa. Tothom té les seves receptes. El nostre llop de mar d'avui, de tot això i de la investigació que fa, n'ha fet un restaurant, i no precisament arran de mar, sinó a la part alta, al casc antic de Tarragona. Parlem de Ramon Martí, el propietari del restaurant El Llagut.
Si parlem de mar Mediterrani, què és per tu el mar Mediterrani?
Peix, horta i cultura mediterrània, saps? I espècies, doncs, bueno, el primer que me ve al cap doncs, són farigoles, no? Romer i safrà i sobretot port, no? Molt de port i molta olor de peix, de port, saps? O sigui, jo de petit ja he estat molt vinculat al mar. I aquesta olor que tenen els ports, doncs et queda gravat al cap, saps? De tant en quant, mira, m'encanta viure a Tarragona per això, no? Perquè des de qualsevol punt de Tarragona veus l'aigua. I l'olores, tot i que no vagis a la platja, o tot i que no vagis al port, o tot i que no que vagis personalment a comprar la llotja, no? Però, bueno, i la llum també és diferent.
Ara ho comentaves, has comentat peix, has comentat espècies com la farigola. Ets cuiner des de fa molts anys i el teu restaurant, el Llagut, només s'hi cuina peix, pràcticament.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Correcte, només fem peix. Al principi va costar, la gent era complicat d'entendre, no? Perquè aquí a la província, si vols anar a menjar peix, doncs, bueno, doncs te'n vas al Serrallo, te'n vas a Cambrils, no? O te'n anaves. Ara, bueno, tot ha anat a més. Però, bueno, a mi me feia il·lusió treballar producte d'aquí, perquè d'alguna manera sempre hem estat molt vinculats al territori on hem estat, no? No sé, potser és una cosa que tens a dintre a la genètica, no? Cuinar allò que tens al territori, perquè a fi de cap vius on vius i tens el contacte amb la gent del barri, amb la gent d'on vius i amb els productors, perquè sempre ens ha agradat molt tenir contacte directe amb productors. I clar, quins productors tenim aquí? Pues productors de peix i d'horta.
Com vas decidir que volies cuinar només peix o per què ho vas decidir?
No sé, mira, no m'ha agradat mai anar a agafar el camí fàcil. No sé, sempre, també els meus companys sempre estic catalogat dintre d'allò que diu, és que se complica la vida el Ramon sempre. Bueno, moltes vegades ho he pensat, ara fa poc també tenia una entrevista amb un amic i també m'ho preguntava, no, com és que has anat a parar amb cuina marinera, no? I diu, ostres, pues no sé, jo crec que al final, a mi sempre m'ha agradat recerxar l'essència de les coses, no? Anar una mica més a profunditat, no? Potser per això me considero cuiner de fondo, sap? Vull dir, de salses base, de brous, de salses, les bàsiques, d'aquelles del xup-xup, de la cuina d'estar 8 hores, 5 hores fent un sofregit, d'anar rostint, sempre m'ha agradat anar a l'essència, després hi ha producte, no? Producte de primeríssima qualitat, no? I el tema de l'arquitectura del plat, doncs, bueno, no sé, potser és que com que sóc dels 90, doncs igual té una importància, estic d'acord, no? Però jo sempre li he donat molt més valor als processos d'elaboració. Molt importants per mi. M'imagino que per això sempre vas a picar ceba i a picar all i a començar les receptes o les elaboracions des de la matèria primera, des del punt zero. I bueno, és que considero que aquí a Tarragona, no? Pues és que el que toca era, el que tocava era fer cuina marinera, com que tampoc no era una cosa que mai m'hi havia posat massa, tot i que sempre m'ha cridat molt l'atenció, tot i que sempre he tingut molt de contacte amb el mar, més a nivell d'oci que no a nivell laboral, doncs no sé, me feia com una il·lusió. A més, era el més fàcil en aquell moment. A Tarragona, el més fàcil era fer peix.
Crea una mica l'atenció perquè Tarragona sempre ha estat vinculat amb el mar i costava trobar restaurants de cuina marinera.
Sí, és una de les coses que m'hi vaig trobar, no? Quan vaig agafar companys d'aquí de Tarragona i els vaig comentar que anàvem a la part alta i la intenció era treballar només peix, la gent em deia, però estàs sonat o que si el peix, la gent per menjar peix se'n va al Serrallo o se'n va fora a Cambrils. A la part alta hi ha que fer torrades, perquè tot eren llesques. I que bueno, que també té la seva història, eh? Ja ho veus, avui hi ha restaurants molt anomenats que fan entrepans, no? Si ja t'he dit, sempre m'he agradat, o sempre, no és que m'hagi agradat, sempre he acabat tirant el camí pues més fàcil, no sé, bueno, més complicat, vull dir, no sé, més... Tampoc no tenia ganes de fer el que feia tothom.
Com definiries tu o què és per tu la cuina marinera?
Altres cuiners i altres pescadors que estan més capacitats per explicar-te el que podria ser la cuina marinera. Jo sempre te parlo des del meu punt de vista, des de la meva experiència, des de la meva il·lusió i des de...
Això és el que volem.
Sí, bueno. Doncs, per mi, cuina marinera és la cuina de la gent del mar. A partir d'aquí, qui manega la gent del mar? Doncs pescadors, els comerciants, que són els nostres proveïdors, les llotges, les dones dels pescadors. I aquí pues, potser hi ha diverses vertents, no? Hi ha la cuina del ranxo, no? La cuina que se feia a bord, que clar, que avui en dia l'únic que conec que fa cuina a bord és el Lluïset de la Barca, saps? Que bueno... perquè quines barques fan ja cuina a bord? Ja no hi ha barques que cuinin a bord, crec. Aviam si ara diré aquí un disbarat. Jo he après moltíssim de cuina marinera, doncs, bueno, sí, és veritat, de biografia, d'investigació, de començar a picar i començar a provar i prova-error i aquestes coses, no? Però al final, a poc he après moltíssim dels meus proveïdors de peix, moltíssim, doncs família Budesca. He après molt dels pescadors del Serrallo, amb els quals he tingut molt de contacte. He après moltíssim dels cuiners pescadors que han acabat muntant restaurants propis. Dic, per la família Veciana, sí, que sempre li he dit al Xavi... Digo, escolta'm, és que com és que t'hi fots amb això? Bueno, és que tu no saps com era, com és el món de la mar. I tot. Digo, clar, tio, és que te'n vas de Guatemala a Guatepeor, no? Perquè, tela, pobret. Però no, vull dir, també he après moltíssim d'ells i, bueno, i també menjant, no? M'agrada molt menjar i beure.
O sigui, hem d'imaginar-nos que tu baixaves al Serrallo a parlar, per exemple, amb els pescadors per aprendre?
Sí, esmorzar, sí. Claro, bueno, és que a mi a més, també... És que jo m'ho passo molt bé. Imagina't, doncs això dels esmorzars de forquilla, doncs clar, soc cuiner, no? És que jo si no treballés no passaria per la porta, perquè és que m'agrada molt menjar, estria, i tot el dia tinc gana. I bueno, en aquest sentit tinc la sort de que clar, el peix ja convé, ja pots menjar tot el peix que vulguis, no? Però sí, m'encanten les tertúlies de sobre taula. A mi és això, no? M'agrada molt la filosofia de la sobretaula. Ja t'he dit, és que m'agrada molt l'essència de l'astronomia, m'agrada molt l'essència de tot i crec molt en aquest trobament arrel d'una taula, no? No solament és en el menjar, no? I sobretot aquelles sobretaules llargues, no? Que igual te donaven les 7 o les 8 de la tarda o empalmaves amb el sopar, però sí, sempre m'ha agradat molt. I després, bueno, per la feina doncs me convenia més anar a esmorzar. I haig d'agradir que, bueno, que sempre he tingut molt bon contacte, doncs ja t'he dit, amb el meu proveïdor de peix, el meu proveïdor de peix, doncs, com a mínim, un cop cada dues setmanes, un cop al mes, doncs, tinc una sentada, un cafè que sempre s'allarga, no?, perquè, bueno, perquè tant m'han vist com a mi ens agrada moltíssim el nostre ofici, i s'ajunta un pescador, s'ajunta un restaurador de peix, doncs, que ja està mig jubilat, o, bueno, i és que sempre m'ha fet molt de respecte, i sempre l'he tingut molt de carinyo a la gent amb aquesta experiència, i sempre els he vist com un llibre obert, i que millor tenen sentats en una taula, no?
I gràcies a això tu també has pogut recuperar receptes que potser es feien només a barca, a bord, i ara les apliques.
Sí, això m'encanta, m'encanta. M'agrada molt recuperar, m'agrada molt intentar recuperar receptes tradicionals, tot i que no és fàcil, no? Perquè tot evoluciona, no? També és una mica no reinventar, no? Vull dir...
adaptar.
Sí, però tampoc és adaptar, no? És fer uns canvis. Al final acaba sent molt personalitzat. Però, bueno, li he perdut la por a això perquè considero que la cuina marinera no... també depèn molt d'una família amb una altra o d'un veí a l'altre, saps? A la mateixa escala, doncs, gent te pot fer l'all i pebre d'una manera i l'altra té un altre concepte. I al final és pels registres que tens. I els registres que tens venen de la memòria i venen de la teva experiència i venen de lo que vas vivint el dia a dia. A partir d'aquí, com he arribat a la cuina marinera? Bueno... Doncs a base de caminar.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
A més, sobretot estàs especialitzat en arrossos i la fideuà, bàsicament. Vull dir, són les teves especialitats d'aquí, de Llagut.
A vegades acabes encastrat en un espai que involuntàriament. Bueno, doncs no sé si és veritat que sempre hem treballat, si vam arrencar molt amb arrossos, sí. No sé, potser també era com... És que m'he donat compte amb el temps de que també és molt popular, no? Tenim clients que fan quilòmetres per menjar arròs, no? I amb això al·lucino moltíssim. A vegades tenim gent del País Basc, o gent de Saragossa, o gent de l'Aragó, o gent del nord de Catalunya, no? Que me diu, no, és que venim a menjar arròs. I jo, bueno, vens a menjar arròs doncs perquè estàs a vacances per aquí, no? I, bueno, venim de passada, sí, però no estem establerts. I bueno, i al·lucines amb això, no? Sí, s'ha donat que la gent ens reconeix com especialitat en arrossos. També és veritat que tenim un munt d'arrossos a la carta diferents. És veritat que des del principi també oferíem els arrossos amb racions per persona individual, no? Que potser això també és una cosa que era bastant inusual, però també vaig pensar, bueno, ja que només toquem peix, ja que només toquem quatre coses, doncs, bueno, doncs haurem d'oferir plats individuals, tant de peix com d'arròs. També és veritat que sempre hem estat molt al servei de hem sigut molt servils, saps? Amb el sentit de que un restaurant, doncs, bueno, considero que un restaurant es dedica a això, no? A crear una festa a la taula i que tothom mengi el que vingui de gust, sempre i quan ho tinguem nosaltres en carta, clar.
Si tu haguessis de quedar-te amb algun arròs, sabries en qui quedar-te?
Bueno, sí, l'arròs a la Masqueta m'encanta. És un arròs que ha costat moltíssim de parir. I quan algú te costa molt de parir, després li tens com més de carinyo, no? I a més és molt curiós perquè, bueno, sempre el nostre procés de treballar els plats tampoc no inventem gaire cosa, no? Entre altres coses perquè considero que fer-lo senzill bé cada dia ja és difícil suficient, no? Hem acabat fent arrossos, pues, no sé, pues perquè, no sé, perquè a la gent li ha agradat, suposo, i a partir d'aquí, com que veus que això té acceptació, doncs vas investigant més coses. Llavors, doncs una d'aquestes va ser el Masqueta, no? El nostre procés, com et deia abans, era agafem, ens pensem una elaboració o recerxem algun plat tradicional que ens agradaria introduir en carta i bueno, doncs estem investigant una mica, fem proves, pam, 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 i quan més o menys pensem que tant la elaboració com el producte final, com també pensar moltíssim a l'hora del servei, ser capaços de servir aquell plat en òptimes condicions, tant com per 5 persones com quan treballem més i som 70 o 80 clients, serveis una mica més difícils, doncs llavors en posem el menú i introduïm el menú, li donem una mica, insistim una mica i escoltem una mica les opinions del nostre client a través del meu equip de sala i li agafem una mica de pràctica i allò se va modificant i normalment en una setmana o dues setmanes ho tenim enllestit. Va ser una cosa molt, 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 molt més complicada. Aquí teníem contacte, ja t'he dit, amb gent de mar, gent pescadors, cuiners i també amb aficionats i gent que s'estima molt Tarragona i s'estima molt el territori, no? I entre aquests recordo moltíssim a l'Edu d'aquí de la pastisseria, de la plaça del Fòrum. I ell sempre m'ho deia, Ramon, hòstia, tu cada que fas arrossos hauries de... Per què no fas un Masqueta? Per què no fas un Masqueta? I bueno, me va donar una tant la llauna, des del carinyo, eh? Mm-hmm. Doncs, que bueno, però també com ha de ser això? Bueno, no sé, perquè tal, que qual, fas així, això calent, allò, tal, qual, i ha de fer una espuma, i això fa què? I no ho tenia gens clar, i ho anava ajornant, però jo crec que te queda en memòria i te queda com una cosa pendent de fer i bueno, i amb el temps doncs alguna vegada algun pescador diu, mira, arròs a Masqueta, i ostres, mira, i m'hi vaig posar
I bueno, i al final, i a la meva conclusió és que això de, a mi me deien els pescadors de barca d'aquí de Serrall, precisament, me deien, agafa una olla còncava de ferro, aquella, la clàssica, saps? Aquella clàssica, i posa-li oli, i quan estigui l'oli ben roent i fumejant, el caldo ben calent, li tires el caldo a l'oli, allò fa un esclat, i llavors li tires l'arròs. O sigui, és una recepta molt diferent, no? Que no s'ha anat ara al sofregit amb l'arròs i després es mulla, sinó que has de tenir molt controlat la quantitat de, o sigui, la quantitat de fumet, o sigui, la quantitat de brou, la quantitat d'arròs, la intensitat del foc i el temps de cocció. I quan això ho tens tot agafat, doncs, bueno, el resultat d'això és un arròs cremós que recorda una mica el risotto, però que s'elabora única exclusivament amb olis vegetals. No intervenen ni crema de llet, ni mantegues, ni res. I la història està, el secret sembla, és agafar l'oli, nosaltres traiem oli d'oliva extra verge, bueno, ja saps que pertanyem al col·lectiu Slow Food, tot treballem amb ecològic, o al màxim possible amb ecològic, en aquest cas oli d'oliva extra verge arbequina, amb una olla còncava de ferro, que és amb les que nosaltres servim els arrossos a taula, ben calent, el brou calent, bueno, que no fumegi, no? No, o sigui, jo trobo que si l'oli fumeja, l'oli s'està cremant. A partir d'aquí no me quadra, però ja t'he dit, ho adapto. A més, és un procés molt perillós, cuidado si ho proveu a casa, perquè allà passa, bueno, ara t'explico. Llavors, clar, l'oli ben calent, t'imagines, no? L'oli ben calent, allò que li cau una gota d'aigua i allò ja comença a xispejar, que no vegi. Vale, doncs imagina't que llavors de cop li tires el brou de peix calent també. Allò fa un esclat, però un esclat que jo m'imagino que d'aquí li va el nom, no? De l'esclat, masqueta, masquetà, suposo que d'això deu ser de via d'arrencar al sud de Catalunya o nord de València, masqueta, mascletà, bueno, deu de venir de tot el tema aquest dels petardos i de cosa mediterrània de València, i després li tires a l'arròs, i és veritat, se crea com una espuma a sobre del brou aquest que està bullint, que a mesura que se va consumint l'arròs, doncs efectivament queda molt melós. O sigui, també és un concepte de la cuina clàssica francesa, no? Que és lligar les salses amb oli d'oliva, no? Amb lloc de mantega, i vas a parar aquí amb un oli molt cremós. Què passa? Doncs m'imagino que originàriament això devia ser s'havia de fer servir un brou molt concentrat, molt potent, molt heavy, no? Vull dir, tots els peixos que no són comercials, doncs que ara potser se tiren se tornen al mar, abans anaven amb una olla als barcos de pesca que pel ranxo de bordo, que cuinaven a bordo, doncs imagina't, te fas una idea, no? Del brou de peix super mega concentrat, i allò ja tenia un sabor brutal, no? Nosaltres, doncs, bueno, li hem donat dues voltes i després li afegim un sofregit amb pebrot de romesco i, bueno, i fem un altre que l'afegim un sofregit de safrà d'aquí de la Conca i bueno, llavors doncs, hem anat polint una mica tot això i hem fet un arròs a la masqueta a l'estil del llagut, si bé ja sé, a l'estil del Ramonet, no? Llavors, bueno, i a mi també ens agrada, també té un punt picant, perquè m'he donat compte que tota la cuina marinera té un punt picant, a tot el que és mariner porta una mica de bitxo, saps? Doncs bueno, doncs i bueno, també li hem trobat el punt picant, l'equilibri aquell, que moltes vegades hi ha gent que m'hi diu, és que estava molt picant, i jo, bueno, a mi m'agrada definir-ho com la gent se me'n fot, no? com un picant eròtic, no? O sigui, és el típic plat aquell que té un punt picant que mentre els estàs menjant no te'n dones compte, però quan pares pica. I llavors, doncs, bueno, no pares mai de menjar, perquè quan pares de menjar és quan és quan te pica.
Has parlat també del romesco, i el romesco també és una altra d'aquestes receptes que tothom fa diferent i típica de Tarragona.
Sí, al final la cuina marinera té una evolució, no? Territorial, no? Perquè, clar, el que aquí és un romesco potser a la Costa Brava seria un suquet, no? I potser el que aquí és un romesco, o sigui, el que a la Costa Brava, al nord de Catalunya, seria un suquet, a la Costa Daurada és un romesco, i si te'n vas una mica més avall és a la llipebre, no? Valencià. Sí, el romesco, pues bueno, pues vull pensar de que és un plat molt d'aquí, pues perquè el pebrot de romesco pues és com d'aquí, i bueno, és una picada, no? I a més són productes secs que no necessiten fred, no necessiten de nevera, no? Pues bueno, pues tornem una altra vegada a l'arrel de les coses, no? Vull dir, suposo que amb una barca, quan tu navegues, doncs què portes? Doncs portes coses que no necessiten fred, doncs perquè no se t'espatllin. Doncs alls, doncs portes arròs, no? Però bueno, amb espècies, doncs portes una ristra de pebrot de romesco, fruits secs, i clar, i fas, agafes mà de lo que tens, i això amb una picada, amb un morter, i amb això lligues el plat més caldós, més aviat caldós del que estiguis cuinant de peix, i acabes fent un romesco.
En aquest aspecte tu també has investigat bastant sobre la cuina romana, i la cuina romana també tractava molt el peix.
Sí, sí, sí. Bueno, és que al final veus, te'n dones compte de que bueno, tinc aquesta mania tinc aquesta mania de tirar enrere en lloc de modernitzar-me, doncs bueno, crec que el primer procés és tirar enrere, i una vegada a darrere doncs ho tens controlat, doncs fer el pas endavant, no? El que passa que bueno, sempre no sé, me falta fer encara el pas endavant, suposo que perquè encara considero que me falta base, no? Però és que clar, això no s'acaba mai. I bueno, sí, la cuina romana també me crida moltíssim, sí. A més, amb els anys que portem amb això de la cuina romana, m'he donat compte que molts plats que avui en dia tenim com a clàssics dintre de la cuina catalana, pues, però provenen de la cuina romana. I la cuina romana no deixa de ser una cuina quilòmetre zero, slow food a tope, no? O sigui, elevat al quadrat, no? Perquè clar, no hi havia possibilitats d'aconseguir gaire les coses de fora. Si és veritat que durant l'època romana començava una mica més tard, ja va haver-hi el comerç, no?, de via marítima, però sempre acabaves tirant de lo que hi havia a prop. O sigui que cuina de territori. Bueno, i també m'he donat compte amb el temps de que la cuina romana no és una cuina per anar a la UCI. No és una cuina d'anar a la UCI. La cuina romana devia haver-hi de tot. Doncs la cuina que se feia la gent de poble, o sigui, no ho dic bé, la gent de poble, la gent, la gran massa, i després hi havia els nobles, no? I bueno, els nobles suposo que menjaven millor que nosaltres avui, eh? Pensa que els romans, hòstia, és que jo a vegades no sé on ha quedat la cultura de fa 20 segles. Pensa que he llegit que en l'època romana ja tenien piscifactories, saps? O sigui, tenien piscifactories, i no tenien piscifactories d'aigua salada, eh? I no tenien piscifactories d'orades o no, de turbós i de congres i de... Saps? Tenien piscines aquí. Bueno, sí, també, cuina romana, sí. Bueno, al final tot ve de les arrels, no? De lo bàsic, d'arrencar de producte, de matèria primera.
Ja per anar acabant, ara parlaves de la cultura gastronòmica, on ha quedat. A vegades la sensació és que sí que és veritat que hi ha grans cuiners actualment, i hi ha grans restaurants, però també la sensació és que perdem una mica la nostra essència o les nostres arrels gastronòmiques.
Bueno, lo que potser més por fa és que se perdi el cuinar a casa, saps? Perquè a fi de comptes tots els registres gastronòmics que tenim al cap són els de casa. Sí. Jo a mi sempre se m'ha tildat de cuiner molt especial, de cuino molt potent, cuino molt fort, cuino no sé què. Bueno, amb el temps me ho he mullat una mica, això m'he anat arrodonint una mica, però sí, quan penso, és que a casa ma mare sempre cuinava ja molt heavy. Bueno, i reduït, però és que clar, a mi això m'encantava. Llavors, tenim aquest registre I, bueno, i automàticament una elaboració per mi, quan vaig començar amb aquest ofici, ben feta, doncs era doncs el registre que tinc en memòria. I s'està perdent la cuina tradicional? Bueno, també, no sé, sí, crec que és més important plantejar-se que el que s'està cuinant, el que s'està perdent, és la cuina de casa, s'està perdent el mercat, s'està perdent el que entenem o el que nosaltres teníem com el que viures de barris, saps? Això me fa més por. La cuina tradicional, doncs sí, se va perdent perquè hi ha, a les cuines igual s'entén com una cosa molt simple, molt senzilla, no? No sé, és més divertit potser fer una cuina més... hosti, és que és difícil, definir-ho, això, bueno, d'autor. Per mi una cuina marinera també és molt d'autor, saps? Una cuina com més de jugar, no? Bueno, és que està mal dit. Una cuina més divertida, on bueno, doncs amb un plat doncs li busques 40.000 coses, no? Al final igual que amb un vi, no? Això de catar un vi i trobar-li 40.000 coses, escolta, tampoc no ho entès mai, no? I escolta, mira, el vi t'agrada o no t'agrada? A partir d'aquí te recorda una cosa, te recorda l'altra, però no 50.000.
I parlant en Ramon Martí, arribem al final de la Randa Mar d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cause I Sí, aquest